Continuem en l'últim bloc, així, en Protagonistes Vila-real, un dia una miqueta raro, no, Marisa? Bon dia.
Bon dia.
Diputada al Congrés per Unides Podem, ja la coneixem, la setmana passada va estar en nosaltres. Marisa, mos agarrem un poc al fil de lo que va passar la setmana passada, de la teua entrevista.
Molt bé.
Jo t'he llegit algun titular i comencem l'entrevista.
Molt bé, moltes gràcies.
Us comentaves que la sensació que teníeu vosaltres és que el president en funcions, Pedro Sánchez, es va enganyar, es va estar marejant durant 5 mesos, fent-vos creure que negociava i es donava ofertes buides de contingut. Val? Sin embargo, tu, vosaltres, la vostra formació, Unides Podem, aposteu i creieu que el que vosaltres demaneu no és utòpic, que se pot fer realitat, i a més n'hi ha mitjos, n'hi ha viabilitat per a poder-lo fer realitat. Ara ja, tu misma.
Sí. Sí. Mira, jo potser, bueno, si vols explico una miqueta més aquesta qüestió del tema de que si ens van marejar o la negociació, perquè a molta gent a lo millor no li queda molt clar. No voldria parlar molt del passat i més del futur, però jo crec que també està molt bé que ho expliquem, perquè és important dir, perquè nosaltres es van posicionar a Aixina i perquè continuem, en fi, diem a la gent que si ens voten a nosaltres i en una formació com Unides Podem més forta al Congrés i a les institucions poden canviar les coses. En quant al tema de les ofertes o que ens va fer, anem a dir, Pedro Sánchez o el PSOE, jo crec que nosaltres hem d'explicar, jo crec que tot el món també ho va, molta gent ho va apreciar, és la qüestió de que bueno, no se van posar de manera molt seriosa a negociar. Tot el món va veure en juliol, com 2 dies abans del pleno d'investidura, és quan ens va sentar a parlar, quan nosaltres portàvem temps darrere, no? Bueno, va deixar parlar 2 o 3 mesos, de fin, després d'abril, després de les eleccions, fins a uns dies abans dels plenos d'investidura, no se va sentar amb nosaltres a parlar. Pedro Sánchez va fer moltes declaracions públiques, però no es va sentar amb nosaltres. 48 hores abans del ple és quan se va sentar. Tot el món entén també que negociar el govern d'un país no és poca broma el fer-ho així en unes hores. I ara comentarem una miqueta més de detall. I després també va passar, després de juliol, que nosaltres ens vam abstindre, van dir com a gest de bona voluntat, en el sentit que no votaven no, van dir una abstenció a l'espera que puguen negociar i puguen donar via i pas a un acord de govern. Pues després de juliol va passar tot el mes d'agost del pleno, del que no vaig ser investit, nosaltres diem, bueno, tenim tot l'estiu per a negociar alguna cosa. Van fer pública alguna proposta, etc. Pues bé, Sánchez se'n va anar de vacances, van estar tot el mes d'agost, no es van dir res, no ens van contestar. Nosaltres vam fer una proposta en un document, recordi, a més, que va fer públic, després d'enviar-li-ho a Sánchez per descomptat, al final, al president
del govern. Bueno, era de lo que ell se queixava, que se feien declaracions públiques. La sensació que teníem els ciutadans era que, com que se parlaven, Pedro i Pablo es parlaven via premsa.
Eixa, bueno, eixa queixa la podem tindre nosaltres, perquè ells no poden dir que, perquè és aixina, que nosaltres quan vam fer una proposta de temes a parlar, de temes, de proposta d'implicació nostra del govern, nosaltres sempre ho hem fet aixina per responsabilitat institucional, ho enviàvem primer al senyor Pedro Sánchez i al govern, i després ho fem públic. No va ser així, al revés, perquè no sé si recordareu, és que va ser una entrevista en La Sexta, en Javier Ruiz, que recorda que li va preguntar a Iglesias, no? Li va dir, bueno, i este tema de les propostes, Iglesias va dir, bueno, si tu me fas una fotocòpia del que tens, del que teniu els mitjans, perquè nosaltres no hem rebut cap proposta. És que va ser aixina. I després vos dic, en el tema dels ministeris va haver una cosa molt escandalosa, i és que quan nosaltres vam plantar allà, vam anar a la mesa de negociació, en un full dient diferents propostes, i posàvem propostes de diferents ministeris, de què competències, etc. I després, quan acabades les negociacions, la vicepresidenta del govern ho va filtrar als mitjans de comunicació, i això va provocar prou d'escàndol, perquè en alguns mitjans ho van denunciar així, no sé si recordes, que van tapar el... Bueno, van falsificar
el membrete.
El membrete, i resulta que no eren propostes, van posar exigències d'Unides Podem. Això és una cosa molt greu. Uh-huh. I els periodistes mateixa van denunciar, en fi, per el metadatos estos van averiguar, uh-huh, i van dir que això havia sigut en la vicepresidència del govern, havien falsificat aquest document i fer públic per denigrar-nos a nosaltres, com que eren exigències nostres. Això és molt greu. Això en qualsevol altre país, uh-huh, haguera esta senyora, la vicepresidenta del govern, haguera tingut que deixar el seu càrrec.
La responsabilitat era del president del govern, que era el que havia deixat.
En última instància, però en fi, uh-huh, la qüestió era molt greu. Bueno, jo ho dic perquè, per tancar una miqueta este capítol i no parlar del passat, però sí que convé que la gent ho sàpiga. A nosaltres, en la taula, mai se'ns va posar una proposta de diferents ministeris. Ahí cada dia venien en una proposta, i sobre per els companys que van estar tancats ahir a la taula, sentats, i que dient, no mos me deixen d'ací fins que no tinguem una proposta. Pues bé, ahir venien cada dia en una proposta així, a llapis o a boli, que posaven damunt de la taula d'un ministeri d'una cosa solta. I perquè la gent no entenga, nosaltres no volien sillons, volien competències per poder canviar les coses en algunes parcel·les, evidentment, conscients de la nostra força. Nosaltres, que teníem la meitat dels vots que el PSOE i un terç dels vots que necessitava Sánchez per a ser investit, la proposta que es van fer va ser, això ho va escoltar tot el món, una vicepresidència social, una de les vicepresidències socials, que ja li posaven noms a Irene Montero, nosaltres no posaven nom a res, nosaltres volíem competències per canviar coses. Una vicepresidència social que no vam aconseguir que ningú es diguera quines competències tenia, perquè si aquello era un ròtulo en un despatx, m'entens, no? I un sillón, nosaltres no volíem sillons. Allò no tenia cap competència de res, ni tan sols de coordinació de diferents ministeris, no? Això. I després, una qüestió molt cridanera va ser el tema de la vivenda, de l'habitatge, que tot el món ho pot entendre. Ens van dir que llevarien una part del Ministeri de Fomento, que porta temes de vivenda, d'habitatge, i que li donaríem el nom de ministeri, que desgajarien, el llevarien de Fomento, però els pressupostos este Fomento. I entonces a nosaltres donarien un suposat ministeri de vivenda que no tenia competències.
Buit,
no tenia competències. Nosaltres, clar que ens interessa molt perquè tenim una emergència social del tema d'habitatge, però nosaltres volem tindre competències per tot el tema de promoure l'habitatge, la vivienda social, per exemple, el tema de la normativa de control de preus de lloguer, que això se fa en Berlín, en ciutats i en països de governs conservadors, n'hi ha mesures pel tema de control màxim de preus d'habitatge, perquè els fons buitres estan comprant vivenda social en gent dins vivint i pugen els preus per quatre vegades i la gent sent que anar al carrer. En fi, nosaltres volíem competències per el tema de tindre alternativa habitacional per a la gent que se queda al carrer. Uh-huh. Este tipus de coses. No les tenien les competències. Nosaltres no volíem un silló. Si haguérem volgut sillons, que és de lo que tant molta gent ens acusa, l'haguérem agarrat, ja tenim ahí uns ministeris, un rètol a la porta, sillons i diners.
Dins de la seva formació els acusaven?
No,
de no haver arribat a un pacte?
No, ahí poden haver en cada moment, perquè clar, també pensem com anaven les informacions, quan tantos ministeris, molta gent després deia, sí, ministeris, no sé què, per acabar te dic, mos van dir sanitat, un ministeri que pràcticament tot està transferit, la sanitat, tot el món ho sap, ho porten les comunitats autònomes. I fins i tot, nosaltres, en un gest de dir, anem a facilitar al màxim un acord de govern, tot el món recordarà a Iglesias dient a última hora, bueno, mira, acceptaríem això si almenys es donaren les competències de polítiques actives d'empleo, perquè ens importa molt el tema de l'ocupació i del treball. Vull dir jo que vam intentar al màxim, però clar, no ens podien enganyar, com diríem, bueno, enganyar a l'opinió pública, però nosaltres pensem, no hi ha nosaltres, no és un tema de...
Va n'hi haure gent que va criticar el fet de que ixa posa, han dit, ha sido una puesta en escena, claro, que Pablo Iglesias ha salido y ha dicho esto. Tu coneixes a Pablo Iglesias?
No som íntims, evidentment.
El coneixes com a polític, sí, és dir, tu saps com funciona.
Jo estic en esta... Compartim, evidentment.
Tu te vas sorprendre quan ell va eixir i va proposar això davant de tota la càmera?
Sí. No va ser sorpresa exactament en el sentit que nosaltres, bueno, teníem reunions de grup parlamentari, tot això ha sigut compartit en totes les formacions polítiques que formen part d'Unides Podem, que saps que és una confluència, i ahir hi havia unanimitat en aquest sentit. Jo he experimentat un grup parlamentari cohesionat perquè teníem molt clar el que estava passant i teníem informació. I clar, era tot al màxim, fins i tot n'hi havia gent que potser podia dir que estaven cedint massa, en el sentit que, home, ens estan donant migajas, anem a dir, a nosaltres no ens donaven un 1% del pressupost, podem dir, diríem així, gestionar, quan resulta que suposem un terç dels vots que necessitava, del suport que necessitava Sánchez per a governar. Entonces, això és indignant, però bueno, no per a nosaltres. Nosaltres no estem ahí ni per viure de la política, ni per enriquir-nos, ni per a res. Pues... Però és una vergonya en el sentit que nosaltres representàvem a més a quasi 4 milions de votants, però pareixia que ens diuen, no, vos donem aquestes migajes tal i que qual sense competències i sense pressupost, que ens importa molt, perquè no pugueu gestionar res. M'entens? Això no és seriós.
Ahir quan tallem i diem allò sí. de... Però Marisa diu que hi ha molt per fer i que ella veu viabilitat sí. en el pressupost que hi ha a este país per fer totes aquestes coses. Sí. Ara és quan vull sentir a Marisa.
Sí. Pues mira, Marisa, Unides Podem, el que diem és que el vot útil per a canviar les coses en aquest país és a Unides Podem. I explique per què. Ja se va veure en les altres eleccions, en les anteriors eleccions, que el bipartidisme realment s'ha acabat. Així n'hi ha una pluralitat més ampla que PP i PSOE i que hi ha altres forces polítiques que representem a gent. I que sobretot hi ha una part important de la població que vol canvis en aquest país. Perquè el bipartidisme, que tant, clar, es diuen, això suposa estabilitat. És l'estabilitat sí. per als que sempre, pels privilegis des de sempre, pels que sempre han manat sense presentar-se a les eleccions. Sánchez, jo vull recordar que ell va dir, se va comprometre a moltes coses abans de les eleccions, però després va dir, no, és que derogar les reformes laborals, és que això posa nerviós als grans empresaris. Val? Van parlar del tema dels preus de lloguer, per el problema que hem dit de los fondos buitre, per exemple. Val? I llavors ell va dir, després, no, és que nosaltres, ho va dir en una entrevista, és que nosaltres no volem ser molt intervencionistes, quan resulta que són mesures. Això Julia Otero li va dir una entrevista, li va dir, senyor Sánchez, si aquestes són mesures, això del control de lloguer, màxim, estem parlant d'evitar aquesta especulació de los fondos buitre. Va dir, si això ho estan fent en Berlín, en països i en ciutats, en governs conservadors. Ell se va tirant enrere en moltes qüestions que nosaltres posàvem damunt de la taula. Entonces nosaltres avui diem, el senyor Sánchez no vol canviar res. Ell se presenta a les eleccions dient que va fer unes altres polítiques, però quan està en el govern o en el supòsit de poder governar, ell diu, no, jo vull dormir tranquil per la nit, ell ho va dir, sí. i vol que la COE puga dormir tranquil·la. Nosaltres estem en política perquè puga dormir tranquil·la la gent normal, la gent dels pobles, tu, la veïna d'enfront i la gent d'aquí de Vila-real, de tots els puestos, val? I la gent pot dormir tranquil·la quan resulta que té treball digne, quan no n'hi ha pobresa energètica i pot pagar el rebut de la llum, quan no té el perill de que te venguen a la teua vivenda a un fondo buitre i te puja per quatre l'habitatge i te tingues que anar al carrer en les quatre bolses de la roba.
Sí.
M'entens? Este tipus de coses. Nosaltres som l'única força. I te vaig a dir un detall. Nosaltres podem plantejar aquestes coses que, per altra banda, s'estan plantejant en altres països, per exemple, el tema de la transició energètica. Un exemple te posa, va? Transició energètica. Tenim un repte de la qüestió climàtica, però a més està tot el tema de la factura de la llum i de l'escàndal en aquest país que tenim el rebut de la llum més car d'Europa, això ja ho saps tu, val? Però què passa? Que tenim aquí un oligopoli de 4 o 5 empreses que porten el pastís i que no volen canviar res, és evident, s'estan enriquint i multiplicant els beneficis d'una manera espectacular i tampoc volen participar en el tema de la transició energètica d'energies renovables que creen ocupació i que a més a més és necessari perquè no es ve a compte ara d'ell. Per què tenen que canviar res? Què passa? Que el Partit Socialista no pot canviar això perquè resulta que tots els ex-presidents, ex-ministres, però de les portes giratòries, estan col·locats en les elèctriques. I això, bueno, n'hi ha un quadre molt xulo que està estos dies circulant per ahí per les xarxes, no sé si l'heu vist. No, és que parla de portes... Jo convido a la gent que s'escolta sí. que pose grans empreses elèctriques i excàrrecs polítics. I és una cosa molt cridanera perquè Iberdrola, Enagas, en fi, totes aquestes empreses tenen col·locats, això ho sap tot el món, sí. com a consellers per unes factures milionàries a exministres o expresidents del govern. Un pot tindre moltes dubtes de que aquesta gent estiga en política per beneficiar a la majoria de la gent o per beneficiar-se ells i assegurar-se un contracte milionari després. N'hi ha que dir-ho així. I, evidentment, el senyor Sánchez difícilment se pot enfrontar a aquests poders, anem a dir, que són poders fàctics, econòmics, que no se presenten a eleccions però que manen molt en aquest país. Entonces, clar, difícilment quan resulta que té tots els seus amics en els consells d'administració de les empreses. Nosaltres, Unides Podem, assegurem, no plantegem coses utòpiques, estem plantejant coses que estan contemplades en la Constitució, drets constitucionals. El dret a una vida digna, a un salari digne.
Vostès han sigut més conscients de que Pedro Sánchez estava subyugada a tots aquests poders després de que no han arribat al consens per a formar govern? O ja ho tenien clar?
No, bé, tindre-ho clar. Nosaltres esperàvem que en el pes de quasi 4 milions de persones que s'havien votat i en un terç dels vots que necessitava Sánchez, pensàvem que podríem incidir algú, una part de les polítiques d'aquest país. Nosaltres no som ingenus ni som il·lusos. Nosaltres sabíem que no anem a fer aquí una revolució ni anem a governar nosaltres, assumint clarament el lideratge i la majoria que tenia Sánchez, això és clar, sí. Ho sap tot el món, però nosaltres sí que volíem en una part, però almenys volíem en relació o el percentatge, anem a dir, del pes que teníem com a formació política. El que no pot fer el senyor Sánchez és dir, no, vostès me van a votar a mi, val? Però vos donarem un 1% del estoy, dos despatxos, dos ròtulos, però sense competències.
No, que estava...
Perquè vostès... Clar, claro, entonces ho van veure quan van veure la proposta que ens va fer. I nosaltres per això diem a la gent, hem de votar, la gent que vol un canvi en este país, sí. Que ens ha de votar a nosaltres perquè clar que és possible, en Unides Podem més fortes a les institucions podem incidir en les polítiques d'aquest país, no va canviar la cosa d'un dia per l'altre, nosaltres ho tenim clar.
Pensem que l'electorat d'Unides Podem és més crític a l'hora de no arribar a un consens en un govern que l'electorat del Partit Socialista? És més dur?
Mira, te dic, jo m'estic trobant a molta gent de que ha votat, ho dic així, perquè bueno, jo parlo amb moltíssima gent, com és natural, claro. De la meva família, de veïna, del carrer, claro. De Betxí, d'allà i d'acá, de Castelló. I la gent, n'hi ha molta gent molt escandalitzada en el Partit Socialista i enfadada, perquè han fet el vot útil, sí. Això m'ho ha dit molta gent, que han fet el vot útil de dir, ai, la por a Vox, a l'ultradreta, tal, anem a votar al PSOE, per realment unes polítiques d'esquerres, perquè a més el PSOE va dir, Pedro Sánchez dos dies abans de les eleccions va dir que no tenia cap problema en pactar amb nosaltres un govern. Però molta gent s'ha sentit enganyada, perquè realment han vist, molta gent s'ha sentit enganyada perquè han vist que ells van prometre això però després no han facilitat per a res un govern de canvi. Un govern de canvi, ja vos dic, en el pes o en el percentatge que nosaltres podíem aportar allí de vot i de responsabilitat i de competències per canviar algunes coses. Per tant, nosaltres què diem a la gent? Necessitem suport de la gent perquè realment, jo dic aquesta expressió de dir-li a Sánchez que si no quiere caldo, dos tazas, en el sentit, que és una expressió que tot el món pot entendre, no? En el sentit del següent, que a Sánchez no li van agradar els resultats de les anteriors eleccions i ell es porta eleccions d'una manera absolutament temerària en el perill de que ara tinga una majoria de dretes. Sánchez ha estat mirant tot el temps des de les eleccions anteriors a la dreta perquè li donarà el suport a la dreta. Nosaltres ha dit ben clar que no volia negociar. Pues bé, l'electorat que vulgui realment un canvi i un canvi en les polítiques en aquest país, sí. I que vulgui realment unes pensions dignes, control dels preus d'alquilers, una transició energètica, polítiques de creació d'empleo, i la gent que vulgui realment que s'acaben, per exemple, les portes giratòries, que tot el món pot entendre, uh-huh. Això que hem parlat és una perversió, això és una corrupció legal, sí. Nosaltres diem, és una manera de comprar polítics. Tota la gent que vulgui aquestes coses ha de votar Unides Podem, perquè jo crec que li ha quedat molt clar, uh-huh. I nosaltres ho intentarem explicar en els dies que queden de campanya, en què li ha quedat molt clar que Sánchez no vol fer canvis, i ho ha dit en totes les paraules. Estos dies passats ha dit que no pensa canviar la reforma laboral, que com ve una crisi, esta flexibilitat que dona la reforma laboral vindrà molt bé ara. Ha dit que no vol...
Marisa, sí. Un acte pròxim que tingues on la gent pugui anar a sentir-te, perquè tu saps que si en la ràdio el temps és limitat. Un acte pròxim. Dime on poden anar a escoltar-te, a sentir les teues propostes, mira, o poden seguir-te.
Sí, mira, fa dues setmanes van tindre un en Vila-real, però bueno, ara estem tancant moltes coses de campanya, però vos dic que el dia 30 veia Ione Belarra, que no sé si la coneixereu, és una de les nostres portaveus del grup parlamentari, uh-huh. I d'Unides Podem, i Ione Belarra ve el dia 30 i farem una reunió primer en col·lectius del món de la discapacitat i de la diversitat funcional, perquè ella dins del grup parlamentari i de l'anterior legislatura ha estat molt implicada en tot el món de la discapacitat, uh-huh. I després farem un acte públic a la Vall, a Vall d'Uxó,
el dia 30
ja estarà el dia 30.
I l'hora?
L'acte públic serà 6:30, crec que estan tancant-se encara el calendari, però jo te diria que a les 6 de la vesprada
en
la Vall, sí, com ens veurem la setmana que ve, podrem
tornem a
confirmar-lo, etc. Però serà un acte públic on intervendré, bueno, jo com a candidata, Ione Belarra i Enrique Santiago.
Susana Ros vindrà demà. Mm-hmm. Tu, una pregunta curteta, ella està governant, què li preguntaries?
Mm-hmm. Bueno, jo li preguntaria si estan disposats en una, en nosaltres, en Unides Podem, si tenim el pes que tenim, bueno, en funció del pes que tinguem, en funció dels vots, a compartir una part d'esta responsabilitat de govern per canviar les coses i fer un govern progressista, o continuaran en la idea de governar en la dreta, perquè ja s'està parlant d'una gran coalició i de, de fer un govern de per mantenir aquesta estabilitat.
Pues a lo millor vos tindríeu que sentar Marisa i Susana, les dos juntes.
Seria molt interessant fer un debat.
I és començar, és començar a fer aquest pacte en cas de que traguereu prous vots per tindre una majoria.
Ja, home, el que passa que aquí les decisions diserà ella, diserà ella la última de Madrid, però bueno, un debat o parlar.
En això mos quedem.
Clar.
Moltes gràcies, Marisa. La setmana que ve tornem a parlar.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai i poder explicar-nos. Gràcies.